primera de la llista.
10 de matí, 35 minuts. Una setmana més tenim a punt la secció La primera de la llista, que ens porta notícies curioses i, sens dubte, interessants. Un espai que elabora la nostra companya Rosa Giral. Ja la tenim aquí asseguda als estudis. Rosa, bon dia, bon dimarts.
Bon dia, Eduard, i bon dia a tothom. Hey!
Què tal? Com va la setmana?
Avui,
molt bé. Avui és el dia de Sant Josep, el dia del pare.
Eh? Exactament.
Per tant, des d'aquí doncs, felicitem a tots els pares.
A tots els Joseps, a totes les Josepes.
Evidentment.
A les Josefines, a les Fines.
Si és que n'hi ha un món, eh?
Les variacions són n'hi ha.
Sí.
I també els noms que són compostos. Josep Maries, no?
Correcte. Josep Lluís.
Sí. Sí, mira, ara, mira, m'estàs fent pensar en gent.
Doncs és que és normal.
Sí.
Mira, només abans d'entrar en matèria, avui al Twitter hi ha un tuit que m'ha fet molta, molta, molta gràcia, que diu: si avui truques Julio Iglesias i li dius felicitats, pare, et dirà gràcies, carinyo, sense preguntar qui ets. Que està molt bé. Escolta, bé, ja està.
No entrarem a comentar això.
En temes de paternitat.
No entrarem en això.
Què tenim avui per explicar? Va.
Jo te faig jo una pregunta, Eduard. Tu saps què és el Frankenpeix?
Frankenpeix?
Frankenpeix.
No
cal que li posis gaires accents, eh? Frankenpeix.
No, i el nom, diguem que no em sedueix gaire.
No sé per què no et sedueix el nom, però si et sembla, anem amb el primer titular, que quedarà clar què és el Frankenpeix.
Ah, mira, doncs diu... Salmó Frankenpeix, el primer animal transgènic per menjar que es pot comprar als Estats Units. Per l'amor de Déu.
Ha arribat el que ens podíem imaginar que arribaria, perquè és allò que dius, saps que passarà algun dia? Doncs... Comencem per allà. El salmó transgènic Frankenpeix, que el nom és espectacular, se l'han inventat alguns mitjans de comunicació i polítics dels Estats Units, ja té el camí lliure cap a les lleixes dels supermercats americans. Aquest peix, creat per l'empresa Aqua Bounty, estava aprovat per l'organisme que s'encarrega de la regulació de menjars i de medicaments als Estats Units des del 2015, però encara no s'havia posat a la venda perquè s'havia de regular l'etiquetatge. Ara, el Congrés dels Estats Units ja n'ha regulat l'etiquetatge, el del salmó i de tots els aliments transgènics, i tot i que aquesta regulació no s'ha d'aplicar obligatòriament fins al 2022, permet donar llum verda a la venda del peix a dins del país. Aqua Bounty, que és l'empresa, ja ven el salmó transgènic al Canadà des de l'any 2016, des de fa 3 anys, on no és obligatori informar-ne al consumidor. Amb aquesta nova normativa, Aqua Bounty no només podrà vendre peix transgènic, sinó que el podrà criar a la seva granja a Indiana i està buscant personal per poder contractar. Hem de dir que aquest salmó transgènic, el Frankenpeix, és el primer animal transgènic que arriba al mercat americà. I, diem que ara hi ha tot un tema de legislació europea, però no es pot introduir en el continent, diuen, de moment, a curt termini, però la legislació europea ho restringeix, però que comencem, com diem, pels Estats Units. Primer anirà a restaurants i empreses, i després, un cop estiguin resolts temes jurídics, arribarà al supermercat. Recordem que els animals transgènics fins ara estaven destinats només a laboratoris on feien experiments. Com s'ha modificat genèticament aquest salmó de l'empresa Aqua Bounty? Se li ha introduït informació genètica del salmó reial, el salmó més gros que viu en el Pacífic, i un altre gen d'una mena d'anguila que viu a l'oceà Atlàntic. Amb aquestes modificacions, l'empresa nord-americana aconsegueix que el salmó transgènic creixi durant tot l'any i no només a la primavera i a l'estiu, que és quan creixen tots els salmons, els de piscifactoria i els salvatges. Amb aquestes modificacions no es busca que el peix sigui més gran, sinó que creixi més de pressa. El peix modificat genèticament arriba a la mida desitjada en 18 mesos, amb un any i mig, mentre que els altres, els que són normals, diguem-ho així, sí, triguen 3 anys. L'administració americana diu que el salmó transgènic és igual de segur que el salmó de l'Atlàntic,
sí, sí,
que no ha estat modificat genèticament, i a més diuen que les seves característiques nutricionals són comparables. Val?
Terrible,
val?
Apocalíptico.
Val?
Com diu aquell.
Val?
Terrible.
Hi ha vídeos, que veus com estan nadant aquests salmons transgènics. Fa una mica d'angúnia.
Sincerament, és que no es poden fer gaires comentaris sobre aquest tema. Els transgènics ja hi ha suficients estudis que demostren que no és del tot saludable, però apuntant una nota d'humor sobre els aliments transgènics, que segurament que tu pillaràs de seguida, hi ha un episodi a la sèrie Friends,
una sèrie que ens agrada molt,
que la cuinera Mònica ha de fer receptes amb macolate.
Ah, sí. Sí, que és un, és un, és un, és un producte nou que no ha passat cap...
cap control de
cap
qualitat.
Control, exacte, que, no, que és com una cosa que s'acaben d'inventar.
Substitutòria de la xocolata.
Sí,
xocolate, macolate.
Macolate, sí.
I al final, doncs, clar, faré spoiler, que diuen.
Sí.
Resulta que, clar, evidentment, doncs, aquestes receptes no van més enllà perquè tenen un sabor tremendament dolent.
Sí, que me recordo que fins i tot aquest, quan se'l posa a la boca, quan el tasta,
sí,
diu que ja fa bombolles o no sé,
sí,
què, no? Que fa coses estranyes,
sí,
el macolato.
Unes reaccions una mica, sí, característiques que dius, ui, això em sembla que no és gaire recomanable.
Gaire típic de la xocolata tampoc
no,
és, eh?
No. Per tant, jo crec que és una crítica, o sigui, fa riure perquè és un episodi,
sí,
de comèdia, però també és molt significatiu com allò, llencen un dart, mai millor dit, cap als aliments transgènics, aquests sucedanis que no s'acaben...
Bueno, tot això que es modifica genèticament.
Terrible. Doncs mira, em sap molt greu perquè, mira, el salmó ben poc està quan
I
és
tant,
fresc.
I tant,
i no cal, manipular-lo d'aquesta forma.
Sí, però clar, això comença als Estats Units. El que m'ha sorprès d'aquesta notícia és que al Canadà això sigui ja una realitat des de l'any 2016 i que no s'informa el consumidor.
És molt heavy, això.
Que jo trobo bastant gros, i més en un país com el Canadà, no? I que dius, a Europa encara no arriba, però te donen a entendre que arribarà. Que és temps, o sigui, temps del temps.
Doncs,
saps?
Malament. Per sort, encara tenim les peixateries, els supermercats que poden comprar peix,
uh-huh,
les etiquetes de procedència d'on venen els aliments.
Sí, i tant.
Per tant,
I tant.
Jo crec que des del punt de vista dels consumidors sí que estem informats de tot això,
uh-huh,
i podem, doncs, triar què és el que més ens interessa.
Sí.
Vinga, va, més qüestions. Una balena morta amb 40 quilos de plàstic. Oh, a l'estómac a les Filipines.
Sí, mira, parlem d'un tipus de peix i anem ben bé amb un altre problema i greu que afecta a tots els peixos del planeta. Es tracta d'una balena morta de 4,7 metres, per tant, un animal gran, de llarg, amb 40 quilos de plàstic a l'estómac, que ha aparegut a una platja del municipi de Mabani, en el sud-est de les Filipines. Aquest cetaci va aparèixer sense vida divendres passat i se la va sotmetre a una autòpsia diumenge. Entre els 40 quilos de plàstic que es van trobar a l'interior de la balena, s'hi van trobar 16 sacs d'arròs, una lona utilitzada a les plantacions de banana i bosses de supermercat. Un museu especialitzat en la vida animal ha avisat del creixement del nombre de casos en què els animals moren a causa d'ingerir plàstic. Diuen que tot això és molt desagradable i que el govern hauria de prendre la iniciativa contra qui segueix tractant les vies aquàtiques i oceans com abocadors. Es tracta de la quantitat de plàstic més gran trobada en una necròpsia realitzada a una balena en aquesta oficina que estem parlant de les illes de les Filipines.
Uh-huh.
Tot això, doncs, diu que, bueno, tots els experts, diem, quan tracten aquest tipus de casos, diuen que porten 10 anys d'aquesta gent examinant balenes i dofins morts, i diu que la majoria moren per tota la brossa plàstica que van ingerint. El mal que fan aquestes deixalles en els animals marins és molt preocupant perquè limiten de forma important els moviments dels animals. Ingerir aquests materials els dona una sensació de falsa sacietat, la qual cosa redueix el seu consum de menjar i els causa úlceres i perforacions en els òrgans digestius, com diem, dels animals, en aquest cas d'una balena morta. Hem de dir que això, doncs, ha passat fa uns dies i que el juny passat, l'any passat, van trobar a Tailàndia una balena amb 80 bosses de plàstic en el seu interior.
Rosa, avui portes unes notícies molt poc esperançadores,
sí,
eh?
Sí, i la que ve després tampoc ho és.
Vaja, no, el tema és que si no comprem transgènics, llavors comprem, no sé...
plàstics, sí.
Peixos que estan contaminats,
sí.
Vull dir,
sí, sí,
què estem fent?
Sí, exacte. Ens estem carregant com a mínim els oceans.
No ho entenc. O sigui, quin comportament estem adoptant els humans que ens ho estem carregant tot,
sí,
d'una manera o,
sí,
altra, i a més que ho estem provocant nosaltres.
Això és el més trist de tot.
Per tant, dius...
Tenim la solució a la mà i no fem res. No?
Caldrà fer pedagogia per veure que si continuem així, no sé.
Sí.
Que, bueno, ja diuen que els insectes seran els substituts... Però és el que diuen. Els,
sí,
insectes,
sí,
seran,
sí,
els substituts de les proteïnes. No sé, acabarem menjant insectes.
Sí, sí, sí.
Va, tercera qüestió. Els veïns de Montornès fa 2 mesos que no poden connectar-se amb telèfon mòbil.
Que no poden comunicar-se.
Ai, perdó, comunicar-se, perdó.
Estem parlant de la comarca de la Segarra, en concret aquest municipi que es diu Montornès, que fa prop de 70 dies que està incomunicat telefònicament. El centenar d'habitants que hi viuen no poden fer servir el telèfon mòbil perquè la torre de telecomunicacions de Movistar està avariada. La majoria de veïns no té telèfon fix ni contractes amb altres companyies perquè Telefònica era l'única que els garantia la cobertura. Què els passa ara? Doncs que han de recórrer 8 quilòmetres als veïns de Montornès per enviar un WhatsApp.
No,
això provoca que les 10 famílies que viuen a Montornès hagin de recórrer, com diem, aquest recorregut de 8 quilòmetres per poder enviar un missatge per WhatsApp, eh? I l'alcaldessa ha explicat que l'altre dia van trucar des de l'escola una noia que tenia la nena malalta i que no hi va manera de comunicar-s'hi, que van haver de pujar la nena fins al poble. Movistar assegura que l'origen dels problemes són interferències en les estacions base, però que no saben quan es podran resoldre. Porten des de principis d'any amb aquesta situació.
No bé, molt bé.
És a dir, no tenen fix i no els hi funciona el servei de telefonia mòbil perquè les torres de Movistar estan avariades.
Doncs, escolta, incomunicació pura i dura.
Sí, són 10 famílies.
Què faríem nosaltres sense poder comunicar-nos?
Aniríem molt malament, perquè bàsicament treballem amb això, d'aquesta manera.
Sí, a veure, sí, nosaltres sempre que és el nostre gremi, però vull dir, fora de la nostra feina habitual, què passaria si ens traiessin 70 dies al mòbil?
O sigui, que no ens poguéssim comunicar
amb el
mòbil.
Exacte.
No seria complicat, eh?
Més algun tindria alguna crisi.
A part d'això, però vull dir, clar, dius... clar, a vegades necessites... comunicar-te a través del mòbil. Perquè és el mitjà que fem servir tots.
Claríssimament, i escolta, el cas que has explicat...
Per feina i per temes personals.
De la nena que estava malalta, doncs ja em diràs, no? Si no ho pots comunicar. Rosa, la setmana que ve no, perquè fas festa, diguem, però d'aquí 15 dies porta notícies una mica més positives.
Va, a veure què trobo.
Per favor, perquè és que et donen ganes de plorar.
No plorarem.
No,
espero
que no.
No plorarem, però sí, et recullo la petició, Eduard. Què et sembla?
A veure si és veritat.
Va.
Gràcies, Rosa.
Gràcies a tu i gràcies a tothom.
Bye, bye.